La insulina intel·ligent actua en funció del nivell de glucosa que tu tinguis en sang, és a dir, que no t'hauries de punxar tant. Seria una qüestió interessant, tot això. Parlem d'això, de què és, de quines són les expectatives, perquè la notícia, si ets diabètic, és una gran notícia. És una gran, gran notícia. Però fins a quin punt podem posar l'entusiasme aquí? Estem parlant d'una solució, pros, contres, maneres, com funciona això? Parlem amb el doctor Salvador Massip, que és catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i també catedràtic a la Universitat de Leicester. Salvador, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, què tal, com va tot?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, què podem esperar d'aquesta insulina intel·ligent? Com funciona?
A veure, de moment, com deies tu, entusiasme contingut, perquè això és el primer anunci, diguéssim, d'un producte que fa temps que s'està investigant, però sembla que està arribant a les fases finals, però encara no està ni molt menys tot solucionat ni disponible. Com funcionaria una mica el que explicava? Jo crec que ho resumim molt bé. La insulina s'encarrega de controlar els nivells de glucosa, de passar la glucosa, que és aquest combustible, de la sang cap a les cèl·lules que la necessiten. Quan el pàncreas no fabrica la insulina, doncs llavors tindrà diabetis. I el gran problema que tenen els diabètics és això, com regular el nivell d'insulina que t'injectes quan la necessites, no? El cos això ho fa automàticament, quan és el pàncreas que funciona bé, fabrica insulina només quan hi ha prou sucre a la sang com per enviar-lo cap a les cèl·lules, però això tu, clar, si t'ho injectes no ho saps, no? I la clau és aquesta. Aquesta seria una insulina que el que estan fent, el que estan aconseguint, és que detecti els nivells de glucosa en la sang. Això és revolucionari, és molt, molt nou, perquè fins ara la insulina que s'injecta és una insulina, diguem, tonta, bàsicament és l'hormona.
No pensa, és una hormona que entra i punt i ja està.
No pensa, sí. I fa la seva feina i prou, no?
I prou, i s'ha acabat.
Si poses 10 unitats, doncs fa la feina de 10 unitats, si poses 100, fa la feina de 100. Clar, llavors hi ha moments que pot ser que te'n posis més de la que necessites o menys de la que necessites. Tu no ho saps perquè no saps, més o menys ho calcules, i sent diabètic ja t'acostumes i ja saps, ja et preveus i ja saps com funciona això, però clar, sempre és hi ha un factor d'endevinar una mica quanta necessites. La idea seria que aquesta insulina intel·ligent, entre cometes, seria ella mateixa capaç de detectar quanta glucosa hi ha a la sang i actuar només quan faci falta. Bàsicament, tu t'injectaries un cop al dia, al matí, suposo, i llavors aquesta insulina es quedaria, diguem, dormida, circulant per la sang, i quan detectés que la glucosa puja perquè acabes de menjar o el que sigui, llavors ella s'activaria i faria la seva feina. Seria només estaria activada, només funcionaria només quan se la demana. Clar, això seria un canvi molt, molt, molt important.
Per què s'ha d'injectar la insulina i no et pots prendre una pastilla? Que seria, no sé, menys agressiu, possiblement. Això també podria ser, o no?
Sí. Molt bé, molt bona pregunta. La veritat és que la insulina, com que és un enzim, és una hormona, diguéssim, que fa una feina, doncs necessita doncs, estar mantenint la seva estructura, la seva forma. No és una substància química només, sinó és una proteïna amb una sèrie de... una molècula, per fer-ho explicar-ho així, amb una estructura que s'ha de mantenir. Si te la menges, si te la prens per la via oral, es destrueix l'estómac i no arriba a la sang amb el format que havia d'arribar. O sigui, es desfan els components i no arriba sencera. Per tant, l'única manera que pugui arribar a la sang en condicions de treballar és ficar-la directament a la sang, o ficar-la, injectar-la d'alguna manera que s'estalvi passar per l'estómac perquè allà es destrueix.
Ara, tornant a l'insulina intel·ligent, per què encara hem de mantenir la prudència davant d'això? Perquè l'eufòria es pot desatar en qualsevol moment davant de tot això. Per què encara no estem segurs de tot això?
Perquè estan en fases finals de la, diguéssim, les estudis preliminars. Encara tot això no s'ha provat en humans, estan en una fase més de laboratori. Suposo que no tardaran gaire, perquè el l'anunci bàsicament deia això, que estan ja més o menys amb el que creuen que seria una insulina sensible a la glucosa, que per tant podria activar-se només en els moments adequats, però això ara entra en aquella fase que ja coneixeu tots, de les proves clíniques, d'assegurar-se que això no tingui efectes secundaris, que no faci mal, que funcioni tal com ha de funcionar, i per tant això vol dir que encara queda temps. Sembla que la notícia bona és que estem en el bon camí, que estem una cosa que sempre havia sigut teòrica i que farà dècades que s'està buscant, que és aquesta insulina intel·ligent. Ara sembla que tenim almenys 4 o 5 models diferents en proves. Per tant,
hi ha més d'un model, s'està investigant més d'un model, sí, en aquest cas.
Sí, sí. En aquest cas són més d'un grup de científics que estan anunciant que estan acostant-se, diguéssim, al final del camí. Veurem si totes elles o alguna d'elles o quina d'elles funcionarà i quan. Però jo crec que això, per a les persones diabètiques que estan escoltant aquesta notícia, els hem de dir que per moment calma i a veure cap on tira, perquè poden, com sempre passa, com ja ho sabem, com sempre passa a la recta final, pot ser que apareguin complicacions inesperades, que retardin més l'aplicació, o no, o pot ser que vagi tot molt bé i d'aquí uns anys tinguem aquest producte al mercat.
Clar, això estaríem parlant d'anys, en aquest cas, no? De 5, 8, en fum... sí, és una mica així, però no estem parlant d'avui per demà, això.
No serà aquest any, però sí que pot ser, en funció de com vagi de ràpid, pot ser un parell d'anys, o pot ser 6-7 anys, en funció de les complicacions que es trobin ara.
Bé, en aquest cas, clar, hi ha uns quants laboratoris, no seria com amb la vacuna de la Covid, no ajuntaran informacions per arribar més ràpid a una solució clara de tot això?
Això és un bon exemple, això que dius de la Covid, perquè clar, la Covid va ser una emergència mundial que necessitàvem una solució molt ràpid. Clar, es va invertir hores i diners d'una forma massiva i això vam accelerar tant obtenir aquestes vacunes, a més amb sistemes nous i coses que no, que estaven també en fases finals, però van accelerar aquestes fases finals moltíssim. Si hi hagués una demanda social equivalent, podrien tenir aquesta vacuna en 6 mesos, segur. El que passa és, clar, implicaria milers de milions i moltes hores dedicades a això, que com que no hi ha aquesta urgència, diguéssim, perquè al cap i a la fi els diabètics, tot que és incòmode, tenen alternatives en aquest moment, doncs suposo que això tardarà més. Però sí, al final la ciència és tot qüestió de quantes hores i quants diners hi poses.
D'acord, és curiós això, sobretot diners, els diners d'entrada és equivalent, si hi ha diners hi ha hores, vull dir, malauradament estem així, hem de parlar en aquests termes freds i durs, no? I rentabilitat també, si parlem de farmacèutiques també parlaríem de rentabilitat, aquesta seria l'altra qüestió, a més rentable, més ràpid es fan les coses. Bé, una altra pregunta, clar, estem parlant d'una malaltia, la diabetes tipus 1, que és una malaltia autoimmune, és a dir, que el sistema immunitari ataca les cèl·lules del pàncreas que produeixen de forma natural aquesta insulina. El camí d'una vacuna no seria possible? És a dir, fer entendre al sistema immunitari que no són enemigues?
Efectivament, sí, aquesta és una de les coses que s'està estudiant en malalties autoimmunes, trobar la manera de fer callar, diguéssim, aquest sistema immune que està hiperactivat. Clar, el problema és que és trobar el punt, no? Tots sabem que el sistema immune és molt important, doncs, per mantenir el cos lliure d'infeccions i per moltes altres coses que tenim, per això tenim la immunitat. El problema és quan es passa de frenada, que és una mica el que veiem en la diabetis i moltes altres malalties. Llavors, fer-lo retrocedir perquè no t'ataqui a tu mateix i però que a la vegada segueixi sent prou actiu com per atacar les coses estranyes, diguéssim, que entren en l'organisme, no és fàcil, no és tan senzill. Llavors s'estan estudiant moltes maneres d'atacar aquest problema, de trobar la solució. En el cas de la diabetis, el que s'està fent, per exemple, és mirar de fer com implants, diguéssim, de cèl·lules del pàncreas per tenir unes cèl·lules que puguin fabricar insulina i que no se les mengi el sistema immune. S'està buscant alternatives perquè modular i controlar el sistema immune és molt complicat.
Bé, va parlar d'aquesta insulina intel·ligent que es imitaria, per dir-ho d'alguna manera, el funcionament del pàncreas, per dir-ho així de forma ràpida. Però hi ha una altra qüestió, hi ha un altre tipus d'insulina, i també pregunto per aquesta, que és la insulina de tipus setmanal, que també és una qüestió que no sé si està en el mercat o està a punt d'arribar, que els pacients es punxarien insulina un cop a la setmana i amb això ja tindré. Això també pot ser una realitat més aviat?
Sí, perquè això és relativament més senzill, perquè la insulina intel·ligent aquesta que dèiem, bàsicament el que ha de fer és detectar glucosa i reaccionar a la glucosa, per tant és una mica més complicat. Les insulines d'aquestes més de llarga durada, diguéssim, de fet ja les variants que tenim ara ja van una mica en aquesta direcció, són diferents de les que hi havia al principi, bàsicament és trobar la manera de que la insulina aguanti més temps i que es vagi, diguéssim, alliberant de manera més a poc, que no sigui tot una pujada de cop i volta i sinó que vagi trobant una manera de sobreviure, d'aguantar a la sang fins que sigui necessària, per tant els seus efectes siguin més suaus i més perllongats. Segueix tenint el mateix problema de que no és tan fàcil trobar el nivell adequat i pot ser que en alguns moments n'hi hagi menys el que necessites o en altres moments n'hi hagi més, però almenys no és el que passava abans, diguéssim, que la insulina, doncs, te la posaves i en aquell moment tenies un pic d'insulina molt, molt alt. Ara es pot modular, es pot controlar una mica, diguéssim, aquesta activitat, fer-la d'una forma més suau i més allargada al llarg del temps.
I ja per acabar, Salvador, t'agafo de la mà per fer futurficció, futurciència-ficció. Tu creus que en un temps raonable, parlo d'anys, totes aquestes malalties trobaran una cura o una contenció?
Jo crec que sí, jo crec que estem avançant moltíssim. Són malalties que les coneixem molt bé des del punt de vista molecular i biològic, sabem per què passen, sabem quina és una gran part dels motius de per què passen i quines són les causes, i sabem els mecanismes que fan que donin problemes. Un cop tenim aquest coneixement, passes a la segona fase, que és anem a buscar la manera de solucionar-ho. I en alguns casos, per exemple, amb el diabetis, que és una malaltia que fa segles que coneixem i una malaltia relativament comú, s'ha invertit molts diners, s'ha invertit molt de temps i s'estan fent molts avenços. Tenim una sèrie de medicaments molt bons per la insulina, per la diabetes tipus 2, tenim moltes coses que fan pensar que a la llarga o a curta o a mig termini, diguéssim, tindrem una malaltia molt controlada. A veure, de fet, la diabetis en aquests moments ja és una malaltia controlada. La gent es moria de diabetis quan no hi havia insulina, quan no hi havia fàrmacs. Ara és una malaltia crònica, evidentment, amb les seves complicacions i els seus problemes, però que pot estar relativament ben controlada. Estem, diguéssim, millorant això i convertint-ho, doncs, en una malaltia encara més controlada o encara, si poguéssim arribar al punt aquest de curar-la, diguéssim, entre cometes, que això sempre és més complicat. Però tant de bo tinguéssim, per exemple, el càncer tan controlat com tenim la diabetis. Això seria una mica l'objectiu, no? Crec que veurem millores, sens dubte, i veurem coses més bones al llarg dels propers anys, segur.
Doncs doctor Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Un plaer, com sempre, que vagi bé.